mira a platea i amb veu ferma i serena diu: soc actriu, catalana i independentista. Sembla molt senzill de dir-ho, però no és gens fàcil de ser-ho. Per això avui aquí, al Divan de Catalunya Ràdio i TV3, volem conèixer aquesta senyora, que en ella hi viu la llibertat i hi viu també la coherència, i que passats els 80, ves tu que moderna que és. Avui aquí al Divan, Montserrat Carulla, benvinguda, com estem?
Moltes gràcies, bé, molt bé.
Vas néixer el setembre del 1930, això vol dir que has viscut la República Espanyola, la Guerra Civil Espanyola, el franquisme, l'arribada de la democràcia i aquest temps que ara vivim, no? I tot aquest temps, tots aquests anys, els has viscut amb, jo et veig, amb compromís. Aquest compromís, què és? Amb què es concreta?
Això de vegades m'ho pregunto jo. Aquests desitjos de llibertat de la meva terra, d'on em venen? Aquest lluitar per la nostra independència, d'on em ve? I aleshores recordo que un oncle meu m'explicava, el meu pare era d'un poblet que es diu Pujal.
Sí.
Aleshores, fa molts anys, l'exèrcit borbònic, que anava entrant a tots els pobles, violant dones, matant gent, robant, pretenien entrar a Pujal. I aleshores no podien pujar l'exèrcit borbònic perquè des de dalt els hi enviaven pedres, els tiraven pedres i es van quedar baix molt de temps. Fins que van decidir tallar el pas els que portaven les provisions de menjar. I aleshores, com van passar uns dies que la gent no menjava, es van rendir. Però els va costar molt, molt rendir-se. I jo crec que jo sempre dic que crec més amb els gens, o sigui, amb els genes, que amb Déu. Perquè Déu no sé si existeix, però els gens sí que existeixen i deixen memòria a la persona. Per tant, aquest afany meu de llibertat em deu venir ja d'aquell Pujal acusat per l'exèrcit borbònic, i em justifico dient d'on em ve aquesta falera a mi. Doncs em deu venir d'això, mira què és.
A veure, Montserrat Carulla, vas néixer a Sant Gervasi, però tu assenyales Sant Gervasi, dius Sant Gervasi, en una zona més pobra de Sant Gervasi.
Home, i tant, que les cases barates. Que
li deien les cases barates.
Li deien les cases barates.
Et van batejar la Sagrada Família. Vas viure a Sant Feliu de Codines durant la guerra.
Sí. Eh?
I després vau anar a viure en un pis de l'Eixample, que la teva mare hi feia de portera.
Sí.
Per tant, tu vas viure tots els nivells socials.
Sí.
Quan ja vas ser a l'escola a Barcelona, a l'Eixample, tinc entès que hi havia dues portes a l'escola.
Sí. Era un sol edifici. Sí. Però les nenes pobres entraven pel carrer Bailèn i les nenes riques entraven, era per diputació, em sembla, sí, per diputació. No ens trobàvem mai, ni al pati.
A la classe, mai. Sí?
No, les nenes riques tenien uns professors i unes classes i les nenes pobres tenien uns altres professors i unes altres classes, molt modest, tot. Però bé, allò jo hi vaig aprendre molt.
I volia ser rica? Volia ser una nena rica?
No, no volia ser una nena rica.
Per què?
M'era igual. O sigui, els diners... Però
tenien més privilegis.
Jo el que volia era ser una nena que fos com les altres. Jo sempre recordo, i cito moltes vegades, un dia que ens van seleccionar a 12 nenes del cantó de les pobres i ens van regalar unes espardenyetes, ens van dir que ens rentéssim bé i que aniríem a fer un acte. Aquest acte consistia en que les nenes pobres estàvem assentadetes en unes cadires, 12 nenes pobres, i les nenes riques venien, portaven una palangana amb aigua i ens rentaven els peus. A mi allò em va semblar tan humiliant.
Per elles i per vosaltres?
Per elles, no.
Per vosaltres?
Per mi, sí.
Per què?
Perquè elles eren com les Magdalenes.
Sí, és clar.
I nosaltres, aquesta... no sé què érem, si érem Crist o què érem. Però ho vaig trobar humiliant. Per què aquella nena em rentava a mi els peus? Jo hi havia moltes coses que no sabia justificar, però que em farien i em revoltaven. I una d'elles és aquesta, aquest record.
És a dir, un dia es fa això, però l'endemà al pati continuau estant separades. Jo... Continuàvem entrant per portes diferents.
Sí, sí, però jo recordo que en aquell moment que em rentaven els peus, vaig pensar, i si li peguessis una patada?
I ho vas fer?
No ho vaig fer.
Cara sort.
Era prudent. Però ho vaig pensar.
Ho vas pensar. A veure, i éreu pobres perquè el pare havia canviat de feines moltes vegades. Explica'ns-ho.
Home, el pare, que havia sigut un treballador i un lluitador, el van ficar en un camp de concentració perquè li van encarregar els de la República que portés un camión cap a la Jonquera i que el deixés passar de la Jonquera. I el pare, doncs, pujava amb aquell camió. Ell recorda els avions feixistes, la gent s'exiliava, sortien cues de gent caminant i el pare ens explicava que passaven els avions i els anaven ametrallant. I la gent agafava la gent, els morts, i els tiraven a la cuneta i seguien amunt. I el pare anava amb el camió i tot això ho veia. Però quan va arribar a la frontera el van deturar. No sé què portava aquell camió. No sé què portava, uns diuen que quadros, no sé què portava, i el van ficar en el camp d'Argelers. I va estar bastant temps al camp d'Argelers. Aleshores, la mare es va bellugar amb un tinent coronel que hi havia enfront de casa, li va demanar, miri, per favor, i aleshores el van portar en un camp de concentració espanyol, ja. I allà es va estar molt de temps, fins que aquest mateix militar es va moure i va sortir. Jo vaig arribar de l'escola i la mare em va dir, diu, puja al terrat, que hi tens una sorpresa.
Sí.
Jo vaig pujar al terrat i, arrepenjat a una paret, hi havia un home amb camisa blanca, me'l vaig mirar i vaig pensar, aquí, tu el recordes, eh? I ell em va dir, que no em coneixes. I jo li vaig dir, que ets el papa. I em va dir, sí. Encara m'emociono.
I ens vas emocionar, Montserrat, i ens vas emocionar. Em penso que el teu pare no va tornar a somriure o va poder refer-se d'aquella situació.
No se'n va refer mai. I quan jo, amb 16 i 17 i 8 anys, que ja era molt lluitadora i parlava amb aquests feixistes, que no sé què, em deia, calla. El soldat vençut, calla. I això em feia un mal, però jo l'entenia. Ell no volia que a mi em passés el que li va passar amb ell. I per això em frenava.
T'hi entenies bé amb el pare?
Sí, molt.
I la mare, que es va posar a fer de...
La mare va fer de tot, pobreta. Va donar sang, perquè aleshores la pagaven les donacions de la sang. Va treballar a rentar la roba dels veïns. Ho va fer tot perquè, esclar, es va quedar sense el pare. Ens tenia de tirar endavant. Fins que va aconseguir la porteria, que aleshores van venir de Sant Feliu, i ja teníem unes golfes, perquè eren unes golfes, i, bueno, i vam viure la porteria. Jo vaig viure la porteria fins que em vaig casar.
Fins que et vas casar. Et vas casar molt jove.
Sí, vaig casar-me molt jove.
Tot això, la Montserrat Carulla, ho expliques en aquests llibres, en El bon cop de fals, i en El record és Un pont al passat, Memòries de l'actriu, La dona i la nena. I com va anar amb tota aquesta circumstància? Continuaves anant a aquest col·legi, que realment un dia comencessis, em penso que és anar a la ràdio, no? A Ràdio Barcelona,
sí,
a recitar,
sí,
poemes.
Sí, va ser perquè va haver-hi un concurs de poesia, em sembla.
Sí.
I aleshores jo vaig anar-hi, vaig anar al concurs. Vaig recitar un poema i el vaig guanyar.
I llavors vas passar a ser Rosina Doria. Què vol dir això de Rosina Doria?
Rosina Doria va ser perquè, amb motiu de la ràdio, que jo hi anava cada dijous i llegia uns poemes i de més, la Cecília Màntua, que era una escriptora, em va veure i va dir, mira, he escrit una obra i he pensat que tu podries fer un paper d'un magicanet, un nen magicà, que és el protagonista. I efectivament, em van vestir de nen, em van posar un gorro de... I aleshores jo feia l'obra i, a més, sortia a cantar una cançó. Soy el mejor y más valiente soldadito. Soy además el más... no sé què, y más valiente. Bueno, i aleshores, amb tot això, vaig aconseguir, des de la ràdio, que em contractessin per fer teatre, que va ser el Borràs, l'Enric Borràs, el que em va veure, o em va sentir, i aleshores em va portar al Teatre Nou a fer un espectacle aquest, que jo cantava la cançoneta.
Era en època de penúries i em penso que al costat de casa, o molt a prop, hi havia el Novedades i se sentia aquesta cançó.
Pintor nacido en mi tierra extranjero, pintor que sigues el rumbo de tant...
Tu senties un disc? O què?
Sentia l'original.
El Machín?
Sí, en el Novetats.
Ah, Novetats.
El Novetats era com una sala de festes. Hi havia un pati. I aleshores jo, des del terrat, els sentia.
I vas entrar, diríem, per tant, al teatre, d'aquesta manera que ens explicaves, no?, a propòsit
sí.
de la ràdio.
Sí.
Jo sé que algun dia va passar alguna cosa amb unes coristes.
Sí. Sí. Hi havia, o sigui, jo era una nena molt entremaliada, que em ficava en tot i ho escoltava tot. I aleshores jo tenia un camerino petitet, però al costat hi havia un camerino gran amb les coristes. I jo hi anava i les sentia. I eren un festival, perquè davant meu parlaven d'homes, parlaven de secoitos, parlaven dels sostens, parlaven de les bragues que es van deixar un dia oblidades en un lloc, fins que el pare se'n va adonar de tot això que passava i li va dir: la mare, s'ha acabat, eh? Aquesta nena no va més aquí.
Perquè als camerinos hi havia moltes
portes. Bueno,
passava de tot allà
home,
dintre?
Home, hi havia els nois i les noies, i es trobaven a dintre, i allà hi havia... I jo ho veia tot. I em semblava natural tot.
I tu volies ser...
No, especialment. No. Però després em van, els capellans em van sermonejar tant que em vaig sentir culpable.
Culpable? Però tu no havies fet res de ser-hi, de veure-ho.
Però de veure, d'haver estat en aquell ambient.
Estar allà dins.
Des d'allà ficada. Aleshores jo vaig fer un jurament davant de l'altar. Escrit, que vaig ficar-ho dintre de l'hostiari, que deia: no tornaré a fer teatre mai més. Escolta, és evident que no ho vaig complir.
Però llavors vas quedar tranquil·la.
Em vaig quedar tranquil·la, però és que al cap de poc temps el cuquet, perquè això del teatre era un cuquet, comprens?
Era un cuquet.
Vaig tornar-me a fer, vaig dir, bueno, ho he jurat davant del sacrament, Déu ja em perdonarà.
Jo crec que sí, eh?
Jo crec que m'ha perdonat, perquè tot m'ha anat molt bé. Perquè potser allò que hi ha allà, que no sé què és...
Sí.
Doncs, dins de tot, deu tenir un sentit de la justícia.
No res. Ell no parla. Només fa. Vostè n'ha vist una part. Té el poble tan controlat que no puc fer-ne sortir en jo si no rebo ajuda.
La veu de Felip
Penya. Allà hi ha homes que ens vigilen. Guaiti. No puc fer un moviment sense...
La reconeixes ben bé, aquesta veu,
Home, que si la reconec. Hi vaig viure 16 anys.
Casada?
Sí. Casada, i vaig tenir 4 fills meravellosos d'ell, però s'ha de dir, en honor de la veritat, que jo no he escrit un best-seller dient com vaig viure aquests 16 anys al seu costat per respecte a les meves filles i al meu fill. Perquè si jo expliqués tot el calvari que vaig viure, ja et dic, un best-seller.
Trista, d'aquells anys.
Trista, molt trista.
Dolguda, encara?
Dolguda, no. No. Jo, després vam ser molt amics. Una vegada separats, vam ser molt amics, ens vam entendre molt bé, vam treballar junts, i sovint li deia: te n'adones, Felipe, que ens entenem millor separats que casats.
Però t'hi havies enamorat?
Jo vaig arribar a la conclusió que em vaig enamorar de la seva cultura,
oh,
més que del seu físic. Jo era una nena que buscava... Com que estàvem en un ambient... A casa meva sempre dic que no entrava cap llibre, l'únic que entrava era el Noticiero Universal. Uh-huh. Jo tenia afany de saber. I el Felip era això. Era una biblioteca amb cames. Era un home cultíssim. Ho sabia tot. I a mi sentir-lo m'emocionava.
L'admiraves.
Sí. I quan em vaig posar en relacions amb ell, recordo que el Soriano, que era el director de Ràdio Nacional, em va cridar i em va dir, óyeme, ¿por qué te has prometido con
Felipe?
Felipe?
I què li vas dir?
I jo li vaig dir, hombre, porque es un hombre que sabe de todo. Me habla de música, me habla de cultura, me habla de las costumbres. Por eso. I em va dir. Y porque además lo veo tan solo y tan triste que me da pena. I el Soriano em va dir, mira, el matrimonio no es una asociación benéfica, Montse.
O sigui, que vol dir que...
D'això me'n recordo.
Ell no veia clar aquest matrimoni.
Ell no, estaven tots en contra.
Per què? T'ho van dir?
Sí, sí, que no me convenia, perquè jo era muy joven, que lo dejara estar. Perquè el Felipe era fandillero. I mentre, mentre tenia relacions amb mi, tenia relacions. Era nòvio meu, perquè aleshores relacions res, només
perquè
era nòvio.
Perquè el primer petó què li vas fer, tu?
Ui, el primer petó li vaig fer després de molt de temps de conèixer-nos.
Però al Felipe?
Sí.
Sí, que tu, mentrestant,
res.
I ell
res,
ja de nòvios, què?
Res. Jo deia, això com que parlàvem de música i parlàvem d'això, però, és clar, mentre ell em festejava a mi, tenia relacions amb una locutora de Ràdio Nacional.
Sí.
I amb una de la biblioteca de Ràdio Nacional. Amb totes dues.
Sí.
Fins que un dia ho van... No, telefonista.
La telefonista.
Un dia ho van saber i van organitzar un cacau.
Elles.
Vaig començar a rebre cartes anònimes amb unes porqueries que em deien... I vaig anar ahir, els hi vaig ensenyar amb el director, dic, mira, i m'envien aquestes cartes.
I què va dir el director?
El director em va, bueno, ens va reunir a la locutora, a la telefonista i a mi, i ens va dir que allò acabava o anàvem totes tres al carrer. I es va acabar.
Però no l'hauria hagut de cridar amb ell?
No, amb ell no va ser, ningú va saber qui les escrivia aquelles cartes, eh? Vam deduir que havia sigut ell.
Quants anys vas estar casada, m'has dit?
16.
I a casa, les filles o el fill no et deien, mare, això no pot anar?
Això m'ho va dir la gran, la Vicky. Em va dir, recordo un dia a la taula que jo no sé què li explicava amb ell, i ell estava amb el diari posat. I jo, bueno, escolta, mira, tal cosa i tal altra, Felipe, per què tal cosa i tal altra? I la Vicky em va dir, mare, per què li parles? Que no veus que no t'escolta?
Oh, que dur, això,
una cosa et dic. Quan tingui 18 anys, si això segueix així, jo agafo la maleta i me'n vaig. Després, ja et dic que les coses es van suavitzar. Ell es va humanitzar molt. Va tenir una cosa de cor greu. Es va estar inclús a Saus, a casa meva, una casa que tinc a l'Empordà. I vam tenir una bona relació al final. Però jo vaig ser molt desgraciada. Amb ell vaig ser molt desgraciada. Rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé.
Avui, al divan amb Sílvia Coppolo, de Catalunya Ràdio, l'actriu Montserrat Carulla.
Ara, separar-te en aquell moment era excepcional i suposo que tu et deuries sentir alliberada, però professionalment et va comportar moltes dificultats.
Em va passar la factura. El Felip era molt amic del director de Ràdio Nacional d'Espanya, a Barcelona. I aleshores van dir, bueno, doncs la manera que aquesta noia torni amb el Felipe... Jo tenia, treballava per Ràdio Nacional. A Miramar, Ràdio Miramar era. Li treurem
la feina.
I me la van treure, em van deixar sense feina. I em vaig quedar tan desolada, perquè, esclar, com que jo estava... Quan ens vam separar, els van preguntar als fills amb qui volien anar. I els nens van dir que volien venir amb mi. I, bueno, jo vaig... Ja et dic, els dematins feia d'infermera, la tarda relligava llibres per tirar endavant.
Perquè no podies anar a la ràdio ni a la tele...
Estava completament
vetada
a tot arreu. Fins que un dia l'Antoni Xic, un director meravellós que ja ens falta ja, i que era molt amic meu, va dir, això no pot ser. I ell em va tornar a començar a contractar.
Això són els amics, eh?
Això són els amics. És que n'he tingut de molt bons. De molt bons. Amics i amigues.
Et tenim a la feina, et tenim ara ja separada del Felip, i aquesta època coneixes altres senyors, perquè tu els senyors, jo et veig ara, els deuries fer anar de boli.
Sí, però jo saps què? Saps què em passa? Que a vegades ho penso, mira que eres burra. No era conscient de que jo tenia tant d'encant i que treia tant els homes. No n'era conscient. I aleshores, doncs, no em vaig aprofitar mai de ningú. Ni vaig deixar que ningú... Tenia un concepte de la meva llibertat sexual, per dir-ho d'alguna manera, que no acceptava anar-me'n amb un senyor al llit perquè em donés una feina. Això també em va perjudicar molt, perquè era un moment que les dones, moltes d'elles, es ficaven al llit per aconseguir una feina. I jo no ho vaig fer mai.
A mi em sembla que això potser et va perjudicar des del punt de vista de la feina.
Sí.
Però que des del punt de vista de la persona...
A mi m'ha donat molta confiança a mi mateixa, perquè sempre dic que no m'he venut mai. En cap aspecte.
Bravo, Carulla.
Mai m'he venut.
Bravo.
Noche de ronda, qué triste pasa. Qué triste cruza por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima mi corazón.
Montserrat Carulla es mira fotos d'ella mateixa més jove. Està realment guapa.
I aquí que et veig tan guapa? Qui te les feia, aquestes fotos, Montserrat?
Jo suposo...
A París, m'han dit que era París.
A París, sí,
sí, sí.
No sé qui me la deve fer, perquè jo a París hi vaig anar sola, però després va venir en Manuel.
Ah!
Perquè hi vaig anar perquè vaig tenir feina en el teatre. Però després va venir en Manuel. Me les devia fer el Manuel.
Perquè el Manuel, quan l'havies conegut, el Manuel?
El Manuel l'havia conegut un dia que vam anar a acabar el teatre, el dia de les 100 representacions, una obra que fèiem, vam decidir anar a la Masia per celebrar-ho.
Ah.
Ah.
I això, jo... he entès el que he entès?
Sí.
Vau celebrar...
Vam celebrar... No, les 100 representacions de l'obra que fèiem.
No, no, es pot celebrar de moltes maneres.
Hi havia un noi,
sí,
amb pajarita i el cabell gris, que venia molt a veure l'obra. Era el fiscal Requesens, l'obra. I les nenes, que sortien bastantes nenes, deien, ha vingut el noi de la pajarita i el cabell gris, totes nervioses. I, efectivament, era un noi molt interessant. Era en Manuel de jove, que estava com un tren... I un dia entra ell amb la seva mare i el seu pare. No el coneixia de res. I em diu, hola. Diu, he vingut per presentar-li als meus pares. Ja dic, doncs, molt de gust. I quan vaig sortir, m'esperava ell, l'endemà, amb el cotxe. I va dir, anem a fer una volta. I jo vaig dir, bueno.
Però,
i em va portar a la Masia. I vam començar a ballar. I aleshores em va rampar molt. I li vaig dir, ep, sóc una dona casada i amb 4 fills. I aleshores ell va dir...
I ell també?
No, ell era solter. I jo vaig... I ell va pensar, bueno, aquí no hi tinc res a pelar. I va desaparèixer de la meva vida. Però un dia me'l vaig trobar a la Diagonal. I em va dir, escolta, per què no parlem tu i jo? I vam parlar. I vam parlar tant, que encara dura. Ell va lluitar molt perquè jo em separés del Felipe.
Mm.
Però aleshores, jo em vaig separar del Felipe, però ell no separava de la seva dona.
Ah.
Jo li vaig dir, escolta'm, jo m'he separat del Felipe. Tu t'hauries de separar de la teva dona. I em va dir, home, no, tinc tres nanos i no em puc separar. Dic, és que jo m'he separat perquè tu m'ho vas demanar. I en tenia quatre. I diu, sí, diu, però els meus fills són petits. I li vaig dir, o sigui, que tu el que vols és que jo sigui la teva mano oficial. Doncs mira, no vull que el dia de demà els meus fills diguin, els hi diguin que jo vaig ser l'amant d'un home casat. Per tant, tu fes la teva vida i jo faré la meva. Baixa del cotxe, perquè anava amb el meu cotxe. I ell em va mirar i em va dir, mira, mira, mira que ets estúpida, eh? Estàs desfent una cosa preciosa. Baixa del cotxe. I va baixar. I aleshores jo em vaig quedar amb el cotxe aparcat, parat, aturat, i vaig començar a plorar desesperadament.
Aquests anys, per tant, que vas estar sola, això jo et deia, no? T'imagino, és que t'imagino una senyora conduint, el cotxe el portava
sí,
jo,
sí, sí,
tota
sí,
aquella
sí,
època,
sí.
El sidecar abans, tot allò, l'home...
Sí. Els
feies anar de bòlit, els senyors?
Sí, sí, tenia molts pretendents. Mira, en Boadella, un d'ells.
El Boadella?
El Boadella, era un d'ells. Mira que estem allunyats.
Ara. Sí, ara jo no gosava dir-ho
així. Però era un home normal, trempat, maco. El que passa que jo no entenia les relacions clandestines. Només la vaig entendre amb en Manuel, aquell fet que vam tenir. I aleshores jo em vaig indignar tant que me'n vaig anar a Madrid i vaig estar uns anys a Madrid. I després vaig fer una gira per Espanya, amb l'Ecos, una obra de teatre. I quan estava a Sevilla, em va trucar un amic seu, l'Oriol Domènech, i em va dir, Montse, la dona d'en Manuel
sí.
Se'n va anar a viure amb un home, amb un homosexual.
Ah.
Es van casar i que són molt feliços i estan molt feliços. Vull dir que jo res a dir-hi. Però, en canvi, això ens havia separat, en Manuel i a mi.
Sí, sí.
I em va telefonar l'Oriol a Sevilla i em va dir, escolta, en Manuel està fotut perquè la seva dona se n'ha anat a viure amb el seu amic.
Havien passat anys, no?
Havien passat 7 anys.
7 anys?
Escolta'm, per què no li dones una oportunitat? Jo dic, home, això s'ha de parlar molt. Diu, molt bé, parlem-ho. Diu, fem una cosa. Us trobeu a Saragossa, que hi havia un hotel que em sembla que es deia Conde Duque o alguna cosa així, i parleu. I ens vam trobar a Saragossa.
A l'hotel a parlar. És
a parlar.
Un lloc, es fan moltes reunions, els
vam
hotels.
Vam parlar i tot allò de més.
Ah, clar.
I la cosa es va arreglar.
Es va arreglar com si diguéssim allà amb la
sí.
Xerrada.
Sí.
Anava a la idea, perquè t'hem vist en algunes fotografies amb un personatge especialista en Picasso,
ah, sí.
Que jo havia tingut l'oportunitat d'entrevistar en Palau i Fabra.
Sí.
Que em penso...
Bueno, doncs sí, en Palau i Fabra vaig tenir un regaret, jo.
Ah?
Ah, sí, ara ja ho puc dir, perquè
sí, sí.
Quan els nens eren petits no ho deia, però ara ja ho dic. Vam tenir una relació curta, però una relació. En Palau i Fabra era un home molt intel·ligent,
sí.
Però era un obsès per les dones. Era... No podia viure sense una dona al costat. I a mi, quan jo em vaig enamorar del Manuel,
sí.
Li vaig dir, escolta'm, la nostra relació s'ha acabat perquè jo ara estic amb en Manuel. Em va perseguir per tot arreu. Em el trobava a tot arreu. Fins que un dia no sé què li devia dir, que me'l vaig treure de sobre. Però el recordo molt carinyo, i el Palau i Fabra. Me l'estimava molt, però en canvi no vaig voler continuar tenint relació amb ell, perquè jo ja tenia el Manuel, ja tenia relació amb el Manuel. I ell no ho entenia, això, era un home molt liberal, molt...
Per tu la fidelitat és un valor?
Sí, 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 sí. Sí.
I ho dius amb rotunditat,
jo no soc dona de dos homes a la vegada.
I amb en Manuel hi continues estant.
Hombre, que si ho estic.
És l'home de la teva vida.
És l'home de la meva vida.
Sens dubte.
Me l'estimo moltíssim, m'ha fet molt feliç. He tornat a creure en mi mateixa, en les meves possibilitats, i ens entenem molt bé.
Quants anys fa que esteu junts?
Doncs en deu fer 45 ja. I com el primer dia.
Enamorant.
Hi ha coses que s'han anat asserenant.
Parles del sexe.
Sí, però després del sexe queda una cosa meravellosa, que és l'amor. I com que el sexe no t'apreta, perquè, és clar, el sexe en una determinada edat t'apreta.
Sí, sí,
t'apreta, sí. Vull dir que ho has de resoldre. Però a una determinada edat ja no t'apreta. Per tant, el sexe passa en un segon lloc, i que era l'amor. I l'amor entre Manuel i jo és immens.
Maig, saps que va escriure dient que el desmobilitzaven un dia d'aquests? És una pena que es perdi la festa de la Kay. Li agraden tant les festes. Ell és com jo.
Que encara hi havia una cosa més grossa, perquè era una cosa de tots.
Quines són les obres que més t'ha agradat fer?
Totes les que he fet, perquè he dit que no a moltes coses jo en el teatre, totes les que he fet m'han agradat. Pregunta'm quines obres haguessis volgut fer que no has fet.
Quines? Tu.
La visita de la vella dama, que ara l'ha fet la meva filla amb ninotets, i Santa Joana dels Escorxadors. Aquestes són les dues mancances, dues obres que hagués volgut fer i que no vaig poder fer. Perquè la visita de la vella dama era molt cara de repartiment, eren molts actors, que la que fa la Vicky ho fan amb, el substitueixen amb titelles. I no la van fer. I Santa Joana dels Escorxadors no va interessar, no els interessava en els productors i no es va fer. Són les meves mancances.
I ara anem a una obra que em penso que representa, ja ho veurem, que és l'última.
Ara tens pis i uns calarons. Ja veus. Pija i burra. Però què, fill, que el món és ple de dones.
La iaia, és realment el comiat?
Sí, va ser el comiat del teatre.
I a més, amb la família.
Sí, tot ho fèiem en família. Menys la nena, que feia que no era de la família. El meu net.
I en Borràs.
Era el Borràs.
I en Borràs plorava.
Plorant, sí, 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 sí. La Carme Contreras.
I
aquí ella, tan feliç.
Ella és la Carulla quan parla d'ella, eh? Aplaudiments per la Muriel Casals.
Sí, 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 sí. Jo me l'estimava molt. La Muriel va tenir un disgust quan es va morir. Oh.
La mort a la vida real. I aquí a la iaia, per exemple, jo t'he vist.
Sí, amb la iaia.
La iaia també.
És l'obra que ha fet més bolos de tota la història del teatre, la iaia.
Clar, en moltes obres, tot d'una, fan que ja t'has mort, eh? Diríem, a la iaia hi ha un moment que ja no hi ets i l'espectador entén que ja...
Surto morta parlant, això, amb aquest, ja és morta.
Clar, però fixa't, no? O sigui, ara que parlàvem de la Muriel Casals, la mort de veritat i la mort en la ficció, com encares la mort que has viscut i ara tens anys amb moltes persones properes i a la vegada el moment de representar-la? Què hi ha?
Molt sentiment. La mort a mi no m'espanta. Gens. Perquè no crec que hi hagi un cel i un infern. Ni un lim. Vull dir que no. Potser les nostres ànimes circulen pel firmament, això no ho sé. Però no crec en una glòria. No, és una mentida. O sigui, per enganyar la gent, perquè facin el que les classes dominants volen, que el poble estigui espantat i que fa, segons quines coses no les faci perquè són pecat. Tot allò que el cos et demana, que la ment et demana, que la intel·ligència et demana, tot això no has de frenar.
I no t'espanta realment?
No.
La malaltia, potser?
Sí, la malaltia sí. La malaltia m'espanta, però també me n'ha sortit. Jo vaig tenir una muerte súbita, que en diuen.
Ah, sí?
Vaig caure rodona. Vaig caure rodona. Em van venir a buscar, em van portar al clínic i em van posar un marcapassos. Jo porto un marcapassos.
Però bé, estàs bé.
Oh, esplèndida.
I fas projectes de futur?
I tant.
I ara què tens al cap? Que et balla?
Bé, de moment no em balla res. De moment em ve de gust les pauses, que dic jo. De tant en tant, una pausa. Dedicar-me a la casa, amb Manuel. A sortir a la tarda passejant Rambla Catalunya abans. Entrar al Mauri, berenar una mica, pujar amb taxi, arribar a casa, posar-te còmode, estirar-te al sofà, veure la televisió o ficar-me a l'ordinador i començar a treballar i escriure coses o mirar què passa al món. Doncs tot això ja m'omple, en tinc prou. que dius, treballaries, faries una altra obra de teatre? No. No
per què no?
Una obra de... Perquè vaig dir que era l'última, però que no em temptin, perquè els hi diré que sí.
Ah, doncs aquesta és la notícia. Que et temptin.
Que no em temptin.
Amb què et podríem temptar?
No
ho sé. Que t'agradés.
Això que he dit. La Santa Joana dels escorxadors ja no la puc fer per edat, però la visita de la vella dama sí.
I la memòria no et fa por de que costi de fer-la anar?
Sí, però hi ha una cosa meravellosa que es diu pinganillo avui dia, que si tens un dubte t'ho diuen, hi ha un que t'ho diu i ho pots fer. Avui dia ho pots fer tot. La tècnica és fantàstica.
M'agradarà venir-te a aplaudir al teatre, o sigui, senyors
productors... Com que sóc molt feble, jo...
Se'ns feble,
eh? Em traeixo a mi mateixa.
Ja ves que ho estic notant tota aquesta estona. Va, que anem al cinema.
Més tard, a la nit, els presents varen creure, davant de la facilitat de l'execució, que improvisava. Però jo sé de tot el seu esforç.
Voldria dir unes paraules.
Espero que sigui que vols uns petits.
Fa dies que volia parlar amb vosaltres, mesos. Volia dir-vos que us estimo molt i que sou el més important de la meva vida. Per això, la Júlia i jo us volem dir la veritat. La Júlia i jo estem en una relació sentimental.
Estem en una relació sentimental. Quina manera més elegant de dir-ho. Estem en una relació
sentimental. És molt maco, és un guió preciós. És un guió preciós, sí.
I, però poder-ho dir, diríem, o sigui, de quina manera trobes aquest sentiment per poder-ho dir d'aquesta manera, amb elegància,
un personatge,
a Barcelona Nit d'Hivern?
M'oblido que jo sóc la Montserrat Carulla. Totalment desapareix la Montserrat Carulla. Jo sóc allò que estic representant.
Però llavors vol dir que has de poder entendre com són les persones.
Sí.
I persones molt diferents de tu. Has de tenir una gran empatia.
És que la tinc. És que jo, per exemple, entenc que dues dones s'entenguin. És que ho entenc, si s'atrauen, bueno, doncs, molt bé, realitzin aquesta atracció. Perquè fins ara enteníem que dos homes s'entenguessin.
Això ho vam entendre primer.
Això ho vam entendre de dir, ara, que dues dones s'entenguessin, home, això no va enlloc. Doncs sí, també. Perquè hi ha l'atractiu físic. I una vegada jo recordo que li vaig dir a l'Antoni Xic, que era homosexual, li vas dir, perquè a més tenia una presència masculina, una veu masculina, era... Li vas dir, però escolta'm, com s'entén? Tu ho has provat amb alguna dona? Diu, sí.
Sí.
Dic, i què? Diu, doncs que no se m'aixeca.
Això va dir?
Això va dir.
I va quedar...
I em va quedar claríssim. I en canvi amb un home, sí. Bueno, doncs són aquelles coses de la naturalesa que jo no crec que siguin una atrocitat, sinó que hi ha un sentiment que et porta per aquí.
Avui, al divan amb Sílvia Coppolo de Catalunya Ràdio, l'actriu Montserrat Carulla.
Fins sis.
Mare, calma't.
Siset. Siset.
Per què la cremes, aquesta carta, Martina?
El nostre fill és innocent.
Sí, és veritat. Aquesta nit no has dormit gens bé.
No. En les sèries ets la mare, l'àvia, a la ficció. Però i a la vida real has estat una bona mare, què diries?
Jo sí, he sigut una bona mare. Si em dius si he sigut una bona àvia, ja en dubto una mica més. Perquè jo sempre dic que els meus fills me'ls he estimat moltíssim. Els nets me'ls estimo, però no amb aquelles... Allò que diuen, jo m'estimo més els nets que els fills, doncs jo no. Jo m'estimo més els fills que els nets. Els nets me'ls estimo... però no com m'he estimat els meus fills, sobretot quan eren petits. Després, quan són grans, que ja són senyors i senyores, cada un fa el que vol, me'ls estimo, però a vegades doncs, tampoc estic d'acord amb ells.
Montserrat Carulla, i a tu t'han premiat les institucions i t'estima, i per tant també t'han premiat la gent. Anem als premis institucionals. Per exemple, el 92, amb el Premi Margarida Xirgo, el 95, la Creu de Sant Jordi, el 99, la Medalla d'Or al Mèrit Artístic de l'Ajuntament de Barcelona, amb Joan Clos, el 2008, la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, amb Montilla...
i el seu compromís amb la cultura catalana. Barcelona, 2 de setembre de 2008, José Montilla i Aguilera, president de la Generalitat.
I el 2013, el Gaudí d'Honor. Tu et sents reconeguda realment?
Sí.
Sí?
Sí, 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 sí. Jo sempre dic que jo he fet molt pel país, però el país m'ha donat més del que jo he fet. A mi el país... Vaig als llocs i la gent em coneix i em petoneja i em convida perquè hi vagi. Sí, jo em sento estimada pel país, que això per mi és el millor. Els reconeixements s'agraeixen, però l'estimació de la gent per mi és el més important.
Gaudí d'Honor de l'any 2013 a Montserrat Carullà.
Bona nit. Soc Montserrat Carullà, actriu catalana i independentista.
I la teva filla, contenta. Mira, Manuel.
I afegeixo, però el meu independentisme no va contra ningú. Admiro la cultura, la llengua del poble espanyol, però l'estimo i l'admiro i la vull al meu costat com a amiga, però amiga en llibertat.
Vull assenyalar-ho, perquè està... O sigui, no ho sentim gaire sovint de persones que diuen jo estimo la gent i la cultura de la gent espanyola, del poble espanyol. El moment en què et donen el premi aquest que fa il·lusió, ho dius. Per què ho dius?
Perquè no vull tenir que tinguin la sensació de que jo sento un despreci per la gent de Castella o per la gent d'Espanya. No li tinc el... Tinc un despreci pels governants d'Espanya. La majoria dels governants d'Espanya, avui dia, també li tinc.
Avui dia, sí. En aquest 2018, Gaudí, et tornàvem a sentir.
Quatre paraules i una exigència. Som una nació i volem tenir un estat. I l'exigència. Llibertat, els companys tancats, a les presons espanyoles i els companys refugiats forçats a Brussel·les. Gràcies.
I de groc. I amb una brusa elegantíssima i de seda groga. No és cap casualitat,
no, eh? No, no va ser casualitat, no.
En els Gaudí d'aquest any dius això, admires la situació actual i què penses que pot ser Catalunya i tu què voldries que fos?
Home, jo vull que sigui un estat. Ho he dit sempre. No vull dependre de que no podem fer una carretera si no tenim el permís de Madrid.
Tal com veus la situació?
Vull que posin en llibertat la gent que tenen empresonada les presons espanyoles. I vull que puguin tornar en llibertat els que tenim refugiats forçats a Bèlgica. Aquest és el meu desig.
A la Montserrat Carullà li agrada aquesta cançó.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Fixa't, la vida que se te'n va. És que et veiem d'Antonio
Machado. És preciós. És Machado, m'encanta, Machado.
Com bombolles de sabó.
I Machado va tenir de morir a França, pobret.
Si haguessis de dir el millor que he fet a la meva vida d'allò que n'estàs satisfeta, què diries?
Home, podria dir de tenir els fills, de tenir...
De debò, de debò.
Viure, no sé, viure honestament.
I si tinguessis una segona oportunitat, què canviaries?
Potser no canviaria res. Alteraria alguns percentatges, alguns tants per cent.
Què faries
però
més?
És que crec que he fet el que el cos m'ha demanat, que el cor m'ha demanat, la intel·ligència m'ha demanat, els sentiments m'han demanat. I mai he pensat si això em perjudicava o m'afavoria. Jo crec que seguiria fent el mateix que he fet. No canviaria res.
D'aquí 200 anys, o 300, o 150, o no sé quants, hi haurà una Wikipèdia o una cosa similar. I en allà hi haurem posat una frase i mitja que serà la definició de la Montserrat Carullà sobre ella mateixa. Aquesta és difícil. És
a veure, a veure.
Què diríem? Com et definiries? Qui ets?
Soc Montserrat Carullà, actriu catalana i independentista.
T'estimem, Montserrat Carulla, t'estimem molt des del respecte i una profunda admiració. De debò, moltes gràcies. L'equip del programa diu, la Carulla, tenim una coseta.
Ah, sí?
Sí, ja. Tenim una coseta per tu.
Què I dius, ara?
I al divan, mira, una bossa.
A veure.
I a dintre hi ha... Ah, què hi ha? Oh, què és?
Ai, és la meva posta en marxa.
La teva posta en marxa? A veure, però què és?
Que preciosa, que preciosa.
Però què hi té a veure, això, amb
sí,
tu?
Sí, perquè jo de petita
sí.
feien uns periquitos, que els hi dèiem a les pel·lícules infantils,
sí.
els hi dèiem, anem a veure periquitos. I un dia, que tenia, no sé, 6 anys no els tenia, vaig anar a veure un periquito que sortia a la Betty Boo. I aleshores a mi em va agradar tant que quan vaig sortir la vaig imitar. Què, però has vist una pel·lícula? T'ha agradat? Sí. Hi havia una nena que feia... I la vaig imitar. I la vaig imitar tan bé que tot arreu em feien imitar la Betty Boo. I jo dic que va ser la meva posta en marxa, perquè vaig començar a fer comèdia amb la Betty Boo.
Doncs em penso que tornarem a veure els escenaris, no sé si amb la Betty Boo.
Oh, que preciosa.
Gràcies. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres.
Guió, Xavi Miró i Lídia Orriols. Veus, Dolors Martínez. Muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Direcció i presentació, Sílvia Coppolo. Podeu recuperar tots els divans anant al web catradio.cat.
Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar, caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,